Bona nit a la Terra. Avui, en l'inici de l'última setmana del programa Una nit a la Terra, parlem de la importància del sol, de la llum i del mar. Ha escrit Carlota Mañez que el secret de recuperar el nostre equilibri està en la sàvia combinació de la naturalesa de l'aigua salada, del clima, les algues i la sorra. Hi ha poques coses tan gratificants com l'escalfor del sol, la suavitat refrescant de la brisa, la mirada en l'infinitud de l'horitzó, el tacte granulat de la sorra, la salabror de l'aigua als llavis o la plenitud de la llum just quan despunta el dia. L'estiu és un moment per connectar especialment amb la naturalesa i deixar-nos portar per les sensacions de l'aquí i l'ara i obtenir també els beneficis de la llum, el sol i el mar. Diu Carlota Mañez que el mar cura. Si bé això se sabia des de l'antiguitat, no ha estat fins a principis del segle XX i gràcies al francès René Quinton que s'ha descobert per què. L'explicació no és altra que la connexió que existeix entre el mar i l'ésser humà. I és que el 70% del nostre pes és aigua, amb una composició mineral gairebé idèntica a la de l'aigua de mar. Per aquest motiu, cadascú de nosaltres porta a les seves venes un fluid salat que combina sodi, potassi i calci en una proporció molt similar a aquesta, i per aquest motiu les llàgrimes, les secrecions nasals, la suor i fins i tot la sang tenen un sabor salat. D'aquí ve que un bany de mar ajudi a revitalitzar i a reconstruir les nostres cèl·lules. La llum del sol també proporciona vitalitat a cadascun dels habitants de la Terra. Des de principis de segle se sap que els vegetals converteixen l'energia lumínica del sol en energia química a través de la fotosíntesi. Per aquest procés els rajos solars s'acaben transformant en glucosa. Per tant, quan l'organisme descompon la glucosa que li proporciona, per exemple, un plat d'espaguetis, està recuperant d'alguna manera l'energia solar. Segons explica Claudina Navarro a la revista Cuerpo Mente, se sap ara que els vegetals i tots els éssers vius, inclòs l'ésser humà, també absorbeixen, emmagatzemen i emeten partícules de llum. Llum, no una substància química. Potser en ella hi ha la força vital de què van parlar els pioners del naturisme o les energies que les filosofies orientals observen en els aliments. La ciència ha demostrat que la llum solar afecta diversos processos biològics humans i influencia sobretot el sistema endocrí, nerviós i immunològic. És sabut que a Finlàndia i Noruega, països amb llargs hiverns sense llum, tenen els índexs més alts de depressió i suïcidis de tot el món. Poden ser exemples de fins a quin punt la quantitat i la qualitat de la llum que percebem afecta el nostre estat d'ànim i la nostra salut. Diu Juan Carlos Mirre que molts científics comencen a relacionar la llum, el color, l'energia i la salut. Els rajos solars activen molts mecanismes bioquímics del nostre cos i per aquest motiu és recomanable exposar-se diàriament a la llum solar i incloure a la nostra dieta nutrients tan acolorits com el carotè. Diuen Manel Núñez i Claudia Navarro a la revista Integral que el contacte amb la naturalesa té un efecte curatiu. I no és una exageració ni una metàfora, sinó un fet comparable científicament. No està tan lluny el dia en què la consulta el metge ens recepti, per exemple, uns banys de mar i de sol. Avui parlarem de la importància del mar i del sol a Una nit a la Terra.
A la Terra, amb Gaspar Hernández.
Sur tes joues qui roulent et que la lumière les anges et les orages au-dessus des foules et que la lumière soit.
Així hem començat l'última setmana d'Una nit a la Terra a Catalunya Ràdio. Avui parlarem, en aquesta última setmana, del sol, la llum, el mar, com afecten el nostre estat d'ànim. A partir de les dues parlarem de la meditació amb Francesc Viladot, escoltarem els mails d'amor amb Jordi Llavina i amb Jordina Terré. Aquesta setmana, com us anunciàvem divendres, escoltarem les lliçons de vida del doctor Masarau. Arantxa Coca, bona nit. Home, ben retrobada.
Gràcies.
Com estem, Arantxa?
Molt bé, moltes gràcies.
Com va l'estiu?
Va bé, per mi ja ha començat fa uns dies i bé, la veritat, amb ganes, amb il·lusió, el temps acompanya. Bé.
Durant l'estiu tenim més hores de calor i és quan el sol té més intensitat. Quins són els efectes del sol, de la llum, sobre el nostre estat d'ànim?
Bé, l'estat d'ànim és de sempre conegut per totes les ciències de la salut. S'ha mogut moltíssim en funció de les èpoques de l'any, de la llum sobretot, quan hi ha foscor i en temps i en èpoques de foscor climàtic, ja sabem, igual que en molts països, no? Que no tenen aquesta llum mediterrània, sinó que tenen un altre tipus de llum més apagada i un temps doncs, menys assolejat, doncs com afecta l'estat d'ànim a més estats de tipus depressiu, melanconies, tristeses, i en canvi quan estem amb un clima de llum, clara, amb sol i amb unes èpoques doncs, d'estiuenques i de primavera, doncs, com diu el refrany, doncs, la sang altera, no? Doncs, per aquesta sabidoria tradicional ja ho diu, no? Com l'estat d'ànim acompanya moltíssim el temps, a la naturalesa que ens rodeja, i en aquest cas quan hi ha aquesta llum clara i aquest bon temps, això doncs, de seguida ho notem amb un estat d'ànim doncs, més positiu, acompanyat de més alegria i també amb més necessitat de cercar amor.
Com? De cercar?
De cercar amor.
Amor?
Sí. Sabem que a la primavera doncs, diuen que és l'època doncs, per als humans i en general també pels mamífers més del tonteig, no? Aquestes ganes d'agradar als altres, d'arribar als altres, de cercar aprovació, carinyos, mimos, amor. I a l'estiu, doncs, de sempre s'ha parlat dels amors d'estiu, i no crec que tant en el sentit dels amors pel fet d'estar de vacances i per tant hi ha més temps per lligar i per buscar noviets i la platja, no, està més referit a un clima, a una època de l'any que combina, no, i convida a buscar l'apropament, l'escalfor del sol amb l'escalfor de l'entorn humà, i per tant aquesta recerca en general de buscar acompanyament i amor.
Avui ens agradaria saber com afecta el vostre estat d'ànim el sol, la llum, el mar. El clima marí influencia sobretot, hem llegit a la revista Integral, la respiració. El tòrax s'eixampla i això afavoreix la capacitat pulmonar. També actua sobre la circulació perquè el cor alenteix el seu ritme i l'intercanvi d'oxigen als pulmons millora. Després d'una cura de mar, augmenta a la sang el nombre de glòbuls vermells, transport de l'oxigen, i també els blancs, el vehicle de les defenses, i per això és bo en cas d'anèmia o bé de baixa capacitat immunitària. Comencem parlant amb en Ricardo, al 93-201-7474. Bona nit, Ricardo.
Hola, què tal? Bona nit.
Bé, com afecta el mar, la llum, també la natura, el seu estat d'ànim, Ricardo?
Home, jo personalment, normalment la gent, i perdona que te hablaré en castellano, porque para hacer...
Cap problema.
La verdad que me resulta más cómodo. Bueno, hay algunas frases que la gente dice que cuando va al campo, uh-huh, normalmente le abre el apetito, se siente... Yo siempre he pensado que la conexión con la naturaleza, o sea, es un lugar a donde especialmente se libera un plus de energía. Fundamentalmente porque todos somos naturaleza, y normalmente vivimos en las ciudades donde un poco la naturaleza la consideramos como que es algo que está lejano a nosotros. Y cuando realmente se produce esa comunión, cuando realmente te encuentras, hay como una especie de bienestar automático, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente es un plus de energía que se da porque no tenemos esa necesidad de tener que tantas normas, o sea, frente a un árbol, frente a una rama, o sea, no importa mucho si... cuál es tu estatus social o cuál es tu imagen, ¿no?
És bo això que diu, eh? El teu estatus social davant d'un arbre, efectivament, i té molt poc a veure. L'altre dia, que precisament en Jordi Sánchez, sociòleg, ens deia en aquest mateix programa que cada vegada més les vacances d'estiu, on has anat per aquestes, o on aniràs per aquestes vacances d'estiu, són sinònim d'estatus social. És a dir, que no només tenim la casa i el cotxe, sinó també les vacances.
En realidad el sistema este en el que vivimos todo se comercializa, ¿no? Hasta el momento de descanso, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí es verdad que al margen de que si estás en un bosque del Canadá o simplemente te vas aquí al lado al pulmón de aquí a, como se dijo,
al Montseny.
Al Montseny mismo, que seguramente cuesta menos cuartos, pero la liberación de energía y el placer de estar ahí con ese olor a pinos y esto es exactamente igual, ¿eh?
Ens agradaria sentir les vostres aportacions al 93-201-7474, perquè de ben segur que teniu mil detalls que podeu explicar, són molt, molt sensorials. Ricardo, i em diu la nostra productora que... volia explicar-nos que la importància de la llum no és nova, no?
No, para nada. Bueno, a mí me ha tocado personalmente, he tenido conexión con gente que ha trabajado con tribus de México. Uh-huh. Y bueno, las tribus estas primitivas y que son nuestros antecesores también, ¿no? La humanidad antes vivía muy ligada a la naturaleza y yo creo que todavía existen tribus que su cosmología, ellos se ven junto a los elementos de la naturaleza a diferencia de nosotros, ellos se consideran de un igual, ¿no? Entonces hablan del abuelo fuego, hablan del padre sol, ¿no? Y bueno, esta gente tiene un tipo de relación con la naturaleza que la verdad que tendríamos que recordarlo y es muy interesante verlos, ¿no? Como cómo se relacionan ellos con estos elementos, ¿no?
¿A usted quin moment del dia li agrada més el mar?
Y el mar, la verdad que a la tarde, a la tardó. Cuando ese momento de que se fue el calor del día fuerte, que sopra la brisa suave y se está produciendo el atardecer, esa es la época que más me gusta, ¿no? Aparte ahora estoy aquí cerca en Sitges y ayer mismo y hoy a la tarde tuve el placer de disfrutarlo y la verdad que es el momento más que a la mañana, ¿eh? A mí personalmente.
Has dit, Gemma Salgado, a la revista Cuerpo Mente, que flotar quan el mar està en calma és una teràpia relaxant i sensitiva que no convé perdre de vista. Flotant al mar, el cos es relaxa, les articulacions se senten lleugeres i agraeixen el contacte amb l'aigua i les sals minerals, sobretot si es pateix de reumatismes o dolors ossos. El sol i la brisa fresca a la cara mentre escoltem el so del mar conviden a expandir-se i obrir-se la vida en un acte d'entrega i d'absolut plaer, mentre el sistema immunitari queda reforçat i el cos es tonifica. En aquest cas, la condició per flotar és no oposar resistència, relaxar-se a fons, i això requereix una actitud oberta i receptiva tant a nivell corporal com mental. ¿Y está d'acord, Ricardo?
Sí, es algo que se experimenta. Yo, de toda forma, escuchaba vuestra invitada al principio,
sí,
y hablaba de estados de ánimo, y la verdad que los estados de ánimo que influye mucho también el tema de la luz, y la época del año, pero con un buen estado de ánimo, la verdad que es para disfrutar esa conexión, sí.
Moltes gràcies, Ricardo, per la seva aportació. Que gaudeixi molt d'aquest estiu.
Bueno,
bona nit. Fins
una altra. Hasta luego.
Quatre minuts i dos quarts de dues, una nit a la Terra, Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, en aquesta última setmana en què estem escoltant avui aportacions al voltant de la importància del sol, de la llum i del mar en el nostre estat d'ànim. Ens acompanya a l'estudi de Catalunya Ràdio Arantxa Coca amb una metàfora zen al voltant del mar.
Sí, estava recordant una metàfora oriental que compara el mar amb les emocions i el vent amb els pensaments. Diu que el mar és com el mar en calma és com la ment de les emocions, la ment que té una naturalesa sobretot emocional, està en calma. Però el que la fa agitar la ment és el mateix que fa agitar la mar, és el vent. I quan una mar en calma hi ve ve el vent, exalça el mar, li fa onades, i de la mateixa manera, paral·lelament, seguint la metàfora, és la ment en calma queda agitada amb els pensaments. És a dir, realment el que fa agitar una ment, el que fa posar-nos inquiets i no desconnectar i anar nerviosos, en realitat és el ritme dels nostres pensaments, que no paren en una societat que contínuament ens fa estar en activitat i ens fa estar connectats amb moltíssimes coses i totes a la vegada. En canvi, si estem davant una naturalesa amb calma, com per exemple és el mar, de seguida convida una altra vegada a entrar en aquest estat de no agitació, perquè sembla ser que el diàleg intern que tots portem, que gairebé és un monòleg que no para mai, s'atura. I és curiós perquè gairebé totes les persones han sentit, han experimentat aquesta sensació de tranquil·litat, de calma, de serenor, quan han vist el mar i un mar en calma. Diuen, m'he quedat totalment tranquil i l'angoixa ha marxat. En realitat, el que ha parat dins la nostra ment és el diàleg intern. Els pensaments hem deixat com de pensar, entre cometes, i les emocions es calmen i sentim una serenor. I com si fos la nostra ment un mar en calma, sense vent, que l'agiti.
És bonic aquesta imatge.
I en canvi, és curiós, quan veiem la mar agitada, o veiem una tempesta, per exemple, l'efecte és totalment contrari. Ens posem molt nerviosos i no ens calmem precisament, si tot el contrari, no? Entrem en un estat, de vegades fins i tot, d'angoixa. I és curiosa com la naturalesa, que té aquesta mateixa naturalesa de calma, de tranquil·litat, convida la ment a també entrar en una línia de tranquil·litat i desconnectar del soroll intern continu dels nostres pensaments.
Un minut i dos quarts de dues, una nit a la Terra, Catalunya Ràdio. Podem saludar el 93-201-7474. En Joan, bona nit, Joan.
Hola, bona nit.
Què ens explica? Pel que fa...
Antigament, doncs, els metges no anaven tant a la platja i resulta que els metges, doncs, te recomanaven que anessis, bueno, que portessis la canalla a prendre el sol i l'aire de la platja perquè era molt beneficiós per ells. També, llavors, el que trobo faltava bastant a les ciutats, que no es construeixen molts parcs, molts jardins o jardins, i llavors això fa que, doncs, que la gent, quan bufa el vent, l'aire, com estava comentant, doncs no pugui notar el soroll de les fulles. Després també, quan plou, l'olor de la terra, aquesta que estava parlant ella mateixa, que vosaltres identifiquem quan fa una gotellada i fa molta, estem en temps de molta sequera. I, en fi, no sé exactament, que les persones, doncs, el sol fet de canviar, de passar, doncs, a nosaltres mateixos anem molta estona en cotxe, estem aire condicionat, i llavors quan sortim al carrer notem aquella color, notem com una sensació que ens és molt bona per nosaltres. I està el temps just al sol.
Mm-hmm. O sigui, que és bona la sensació de la calor.
Exacte, vosaltres mateixos, inclús també volia preguntar-li si ens afecta molt a nosaltres, els que treballem molt de nit,
sí.
Si ens afecta al nostre d'ànim, a veure què pot influir amb ella. Uh-huh. Estar molt de nit, o treballar de nit, o treballar de dia.
Val, sí, ara, doncs ara en parlem amb l'Aranxa Coca. Joan, moltíssimes gràcies per la seva aportació, li desitjo una bona feina i també molt bon estiu.
Igualment.
Val.
Bona nit.
Aranxa?
Sí, està... Hi ha bastanta literatura, però és d'aquesta literatura que jo en dic poc comprovada científicament parlant, però n'hi ha moltíssima i jo penso que cap científic s'atreveria a dir que pel fet de no estar comprovada en un laboratori no és menys certa. És veritat que en persones que treballen en un espai fosc, sense llum natural, perquè no hi ha finestres, o bé perquè treballen de nit, s'esgoten laboralment més aviat, esgotar en el sentit més ampli, es cremen abans en la feina, entren, es desmotiven més aviat que altres persones, comparadament, no?, amb altres persones que estan treballant en contacte amb la llum directa o durant el dia. També poden entrar en estats de cert nerviosisme, ja no dic angoixa o ansietat, sinó nerviosisme, és a dir, estan com intranquils, de vegades doncs poden semblar, doncs fàcilment es poden alterar o es posen dels nervis, com ells diuen, no?, parlant col·loquialment, o de vegades tot lo contrari, poden tenir uns canvis d'humor molt, molt bruscos, no?, de passar en unes hores amb molt nerviosisme i molta activitat a acabar molt esgotats i amb cert rerefons de tristesa, no?, amb certa melancolia. Ja no dic depressió, que això són paraules majors, no?, però amb aquesta tristesa i esgotament de que comentava abans. I en conec molts casos que a la feina van acabar demanant o que els hi canviessin de lloc i que els hi posessin doncs, unes altres tasques a fer, però que, sisplau, els canviéssim en una oficina que tingués llum, que poguessin veure al carrer i, si més no, poder treure el cap i dir quin temps fa, està poblent o no, plovent fora o què està passant.
Sí, hi ha algun oient que se senti identificat amb el que ens està explicant l'Arantxa Coca i vol explicar la seva aportació, serà molt benvinguda al 93-201-7474. Avui estem parlant de la importància del sol, de la importància de la llum, de la importància del mar a una nit a la terra, en aquesta última setmana de temporada. Podem saludar l'Anna. Bona nit, Anna.
Bona nit.
Endavant.
És que ara venia del Liceu i he engegat la ràdio i sentit que parlaven, m'ha semblat, de la claror i de la llum.
Sí.
I justament fa 3 setmanes que amb el meu fill vam estar a Islàndia. I ara era el sol de mitjanit, que això de que és que no podies dormir tanta claror perquè no hi havia porticons ni persianes, només cortines.
I què tal? Com ho va viure?
Home, jo no sabia quina època agafava i me'n vaig endur antifassos dels avions. Jo no me'n vaig posar perquè no, m'estorben, però no feia gaire gràcia, t'anaves a dormir i a més tan aviat. I allò és una illa, hi ha poca gent a tot arreu, només hi ha una única carretera, has d'anar donant la volta a la illa sense, no pots canviar quilòmetres de ningú, i jo aquella gent no sé l'hivern, que només són 2 hores de claror, no sé pas com deuen acabar tots aquells països nòrdics. Ha de ser terrible, no sé, acostumats, bueno, poder estar acostumats, però a més hi ha espais que no viu ningú, una caseta aquí, una allà, que tampoc hi ha ni teles, no veus pas antenes, deu ser una vida bastant, bastant dura, perquè és molt inhòspit tot allò. Que, per cert, totes les fotos que surten amb aquest anunci de Saragossa, de l'Expo de l'Aigua, tot és Islàndia, allò. Mm-hmm. Tot allò que surt allà.
I aleshores, i vostè com ho va portar?
Bueno, vam arribar, ja vam sortir en retard, en 2 hores, i a més allà són 2 hores més, o sigui que eren les 4 de la matinada que vam arribar, i una claror. Sí. I la gent allà a Reykjavik, que és molt petit, tots allà per allà al mig de juerga, que l'endemà estaven els carrers plens de vidres tancats, que es veu que es dediquen a l'acabar la nit, doncs, a trencar els vidres pel carrer. O sigui que encara és glòria allò d'aquí. Però no sé, no, a mi no m'agradava gaire això de tot, que no es feia de nit. Es feia de nit mai. Un dia sortia el sol, veies l'horitzó al mar, a les 7:15, llavors tornava a pujar. És molt estrany, però deu ser molt pitjor l'hivern que sempre de nit, no sé.
Quin descans tornar a casa, no?
Oi, sí. És maco per veure les coses, perquè ja sembla que la naturalesa hagi posat... Hi ha trossos que sembla que estigués en planeta Marte o Venus, o tot és carbó, tot és negre. És molt impressionant, bonic, no sé, coses també, cascades, aigua, molta, molta, però és tan diferent, que jo per res del món, ni que em paguessin milions, em podria viure en un país així, sobretot a l'hivern. A l'hivern i molts mesos, més que a l'hivern. Només 2 hores de claror ha de ser.
Anna, moltíssimes gràcies per la seva trucada. I ha anat bé al Liceu?
Sí, avui ha anat molt bé.
Hi ha
dies que no. Ara, la mania que tenen tots els... I a París, que vam estar el cap de setmana, igual, tots els escenògrafs, la mania de canviar les èpoques, posar-ho tot... Oh! Els cantants tampoc els agrada, però mira, ara manen els directors d'escena. Fan coses molt rares.
Gràcies.
Adéu.
Bona nit, Anna.
Adéu.
Arantxa. no pel que fa a l'òpera, però sí pel que fa a la importància del sol i la llum. Algun comentari més?
Sí, jo m'estava recordant d'alguns països, i si no recordo malament, en alguns llocs d'Espanya, estava recordant, per exemple, la illa de Menorca, que és una illa doncs, amb la seva fama de ser la illa de la tranquil·litat i de la calma, exactament. Si no recordo malament, una persona em deia que existia un llibre sobre els suïcidis de Menorca, que és un llibre que de fa temps que va sortir, que recull doncs, bueno, una sèrie de desgràcies que al llarg dels anys doncs, es veu que havia passat en l'illa, i sempre en l'època d'hivern. És a dir, parlant de la duresa de passar uns hiverns amb molta soledat, perquè bé, no hi ha turisme, hi havia poca gent, hi havia el temps, doncs bé, igualment és una època a l'hivern, doncs, un temps que no acompanya, fred, els pobles doncs, mig buits, i llavors igualment en altres, extrapolant a altres països, sembla ser que també tenen doncs, com les seves llegendes o urbanes o propis d'aquelles localitats, de coses que passen en la gent, en els habitants d'aquells llocs, en èpoques d'hivern o en èpoques durant tot l'any, si és un país doncs, característic de tenir poca llum i de tenir uns hiverns molt llargs, no? De com, fins a on pot arribar a afectar els estats d'ànim de tota una població, i com aquesta població doncs, ha de buscar hàbits, rutines, i fins i tot doncs, la cultura ha de promoure d'alguna manera que els seus habitants doncs, durant aquelles èpoques d'hivern visquin o tinguin la sensació de que hi ha vida i tinguin les seves activitats fora de casa, etc., senzillament per promoure una mica més la vida i l'activitat en aquestes localitats, no? Realment és cert que el temps, la llum, la temperatura i també els colors afecten molt a la personalitat.
Després parlarem dels colors. 6 minuts i 3 quarts de 2.
Llunyans de la llum solar, les nostres cèl·lules porten la memòria del primitiu oceà i de cadascun dels colors que van anar absorbint els nostres antics parents bacterians. Quan quedem meravellats davant d'un camp de flors, davant d'un policromat capvespre, davant dels tènues colors de l'arc de Sant Martí, quan quedem hipnotitzats per la dansa del foc, quan els nens s'exciten pels focs artificials, quan plorem amb acolorides flors els nostres morts, estem connectant amb les vibracions més profundes i primitives de les nostres cèl·lules. Són les mateixes ones, els mateixos fotons de llum que van arribar fa més de 3.500 milions d'anys al mar i que van donar lloc a la nostra essència. Considerant la importància de la llum, hi ha molt a dir respecte a les possibilitats terapèutiques. Les modernes tècniques fototerapèutiques imiten la radiació solar per curar des de la icterícia del nounat fins a la depressió estacional, passant per diferents tractaments per afeccions de la pell.
Un text de Juan Carlos Mirre, Beneficis de la llum a una nit a la Terra, avui parlant de la llum, del sol i del mar en aquesta última setmana de temporada. A partir de les dues parlarem amb Francesc Viladot de la meditació, d'una forma senzilla de practicar la meditació. Escoltarem les lliçons de vida del doctor Masgrau aquesta setmana i els mills d'amor amb Jordi Llavina. Emília, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Emília? Com viu vostè aquests elements bàsics de la llum, de l'aigua, del mar?
Bé, doncs jo... només vull aprofitar per, si me n'oblido, per felicitar-vos i per desitjar-vos un bon estiu.
Moltes gràcies.
Ja que hi som. Però, de fet, el que us volia dir és que... agraeixo a la vida haver nascut aquí perquè tenim de tot, tenim tots aquests elements i tenim un bon clima, tenim una geografia fantàstica i a vegades penso que ens queixem i no valorem el que tenim, no? Tenim, per exemple, sol i aleshores la gent es queixa doncs, que fa massa sol. Tenim pluja i uns quants dies i també ens queixem, no? Però que a mi la sensació de sol doncs em reforça, em dona energia, m'empeny, no sé, és una sensació molt maca. I després que estic encantada també de quan veig un lloc doncs tranquil, una natura maca, doncs em sento encara també més en pau, no? I això ho dic perquè l'any passat també vaig tenir l'oportunitat d'estar a Islàndia i el país és espaterrant, és preciós, però vam tenir molta sort perquè feia uns dies bastant assolellats i evidentment gaudeixes encara més de tota la natura que t'envolta, no? Però veus que la gent, doncs, aprecia el sol. Allà sí que aprecies el sol, no? I d'aquella natura tan preciosa que té de tot, doncs, quan parles amb la gent del país, amb les poques persones que pots parlar, doncs et diuen que estan una mica tristos quan ve, doncs, la temporada de foscor, no? O sigui... que se senten, doncs, tristos i amb ganes, doncs, de... La majoria de gent jove, per exemple, se'n va cap al nostre país, per exemple. Molts islandesos venen cap aquí. Es passen allà 2 o 3 mesos, doncs, l'època bona, l'època de tot el sol, que tot el dia és sol, no?, doncs s'estan allà i després tornen venen cap aquí.
I a vostè, Emília...
Sí.
Sí, dispensi.
Sí, sí, tranquil.
No, que volia dir-li que el mar li porta molts mals records.
Sí, a mi el mar em porta mals records. Home, mals records... He aconseguit veure el mar com un lloc. O sigui, el meu fill va morir fa 6 anys al mar en un accident... I primer diguem que donava la culpa al mar, no? I potser per això, doncs, ara diguem que el defugim una mica, entre cometes, o sigui, el veig com una part més de la natura, no? És la natura, doncs, té molts ingredients i aleshores, doncs, és un espectacle tot, no? I a mi la natura és una cosa que m'ha ajudat moltíssim a trobar la pau, no? A trobar l'harmonia i l'equilibri i per això dic que el sol és com una vitamina per mi, la pluja, doncs l'aire, tot m'ajuda.
Jo li agraeixo molt aquesta aportació, Emília, li desitjo molt bon estiu i li envio una abraçada molt forta.
Doncs moltes gràcies, Gaspar, i el mateix a vosaltres.
Gràcies, molt amable.
A tots i a totes, eh?
Molt bé, bona nit.
Adéu, bona nit, Gaspar.
família ens parlava de la importància del contacte amb la natura, de la importància del contacte amb la natura. N'hem parlat aquesta temporada, Una nit a la terra. Algun comentari, Arantxa?
Sí, n'hem d'oblidar que els humans formem part de la naturalesa. Per tant, quan estem en contacte amb la naturalesa, hauríem de treure'ns el xip de som humans, sóc una persona i aquí davant tinc la naturalesa, com si fóssim dues coses totalment diferenciades. La humanitat, els éssers humans, com éssers vius, formen també part, són fruits també de la mateixa terra, que puja arbres, que puja altres animals i altres éssers vius. Per tant, entrar en contacte amb la naturalesa no és entrar en contacte amb quelcom diferent a mi, com a humana, com a persona, sinó entrar en contacte amb una part on jo hi pertanyo, on jo tinc la mateixa naturalesa, no? que tot el que la resta d'éssers vius i d'elements que m'envolten. Per tant, jo sempre recomano als que entren en contacte amb la naturalesa i volen cercar quelcom, no? Me'n vaig al bosc, aviam si em tranquil·litzo, aviam si vinc més tranquil o passo uns dies més descansats. Doncs no cercar res en la naturalesa, senzillament viure-la. Cercar vol dir buscar i trobar un objectiu final. I quan estem en la naturalesa per cercar quelcom, ho estem prenent ja com una feina. I això ja ho fem diàriament a la vida quotidiana i a la vida laboral, que treballem per cercar una finalitat, que és un producte, un resultat determinat. És millor estar-s'hi sense cercar un resultat, senzillament gaudint-la, i en el goig de ser-hi entre la naturalesa ja és el propi objectiu.
11 minuts ens separen de les dues a Una nit a la terra. Jaume, bona nit.
Nit.
Què tal, Jaume, què ens explica?
Pues mira, molt bé. Jo penso que la natura, els enemics que té la natura és el ser humà. Ho som nosaltres, som els que ho destruïm tot. Bosses de plàstic, brossa... Jo em penso que els boscos estarien molt contents, i els animalons que ens volten, si el ser humà no hi fos. Som els que fem nosa. Com se lliga tot això?
No, em sembla que és una veritat com un temple.
Amb civisme.
Som nosaltres els que ens hem de saber mentalitzar, molt ben mentalitzats, i saber viure amb lo mínim, saber viure amb res, no sé, sàpiga guardar l'aigua, sàpiga guardar o menjar el just i cuidar la natura, perquè si no estem perduts.
Sí, sí, efectivament hem anat amb una arrogància i anem amb una arrogància que sí. És incompatible amb la vida futura, no, en el fons.
Els nostres fills, els nostres nets, que això continuï així, no sé com ho pairan, això, aquesta canalla, perquè cotxes, accidents, carreteres, asfalts, avions, el clima que s'acalenta, on anirem a parar? Les gràcies però que es desfan tot això, pues, no sé.
Per sort hi està havent un canvi, no?, de conscienciació.
Sí.
Que potser arriba una mica tard, però com a mínim hi és.
Sí, però tampoc veig jo que hi hagi a la realitat. Les persones que fem una mica de reciclatge no som un 80%.
Aquí no, però hi ha altres països d'Europa on sí, eh?
Sí, sí. Però jo em penso que això, políticament, bueno, jo no crec que sigui un problema polític. Això és un problema de consciència de cada un. De saber respectar amb el que tens i, no ho sé, però si el veus comprar un cotxe gros, tu el vols més gros. I no ho sé, estem mal vivint. Ens estem fent mal nosaltres mateixos i no ens en donarem compte que tots aquests plaers que tenim de la natura se'ns acabaran. I llavors serà quan hi haurà els problemes. I ja diuen que les properes guerres que vindran seran no pel petroli, no, seran per l'aigua. Aquell que tindrà aigua serà el que sobreviurà. I això és molt greu.
Jaume, moltíssimes gràcies. Vinga. Per aquesta reflexió. Que tingui molt bona nit i molt bon estiu.
Procuraré. Gràcies a vosaltres per fer aquests programes que ens il·lustren tant.
Molt amable. Bona nit.
Bona nit.
Arantxa, et m'agradaria que abans d'acabar parléssim de la importància dels colors.
Sí, hem parlat molt de la llum i bé, la llum ve acompanyada d'un determinat, generalment d'un determinat color. A la ment ens ve, quan parlem de llum, d'una llum blanca, no, clara, però tradicionalment, des de l'antiguitat, és sabut que cada color té la seva pròpia personalitat i que el fet d'estar en contacte amb un color o altre promou una part també de la nostra personalitat. La personalitat pròpia del color crida ensalça una part també de les nostres actituds i aptituds. I per això sempre és recomanable de dir que, bé, depenent de com una persona es trobi o desitzi cercar en una època determinada, doncs que es rodegi d'un determinat color o més fàcilment que es vesteixi predominant alguns colors. Els que més agraden acostumen a ser doncs, aquests que es diuen neutres, divulgativament, perquè de neutres no tenen res, que acostuma a ser el blanc i el negre, i també el vermell i el color taronja és un dels colors més... que més fascinen, no? Sobretot els taronges. De fet, a tots, el Ricardo, per exemple, el primer oient que ens comentava que li agrada veure el bar al capvespre, doncs quins colors trobem al capvespre? Doncs sobretot aquells colors d'entrar taronjats i vermellosos creen aquesta fascinació i comenten els entesos en cromoteràpia que el taronja, el groc, el vermell té a veure amb els sentiments de l'amistat, l'amor i la recerca de la companyia i de la afecte incondicional, i generalment aquestes postes de sol ens agrada veure-les no sols sinó precisament acompanyats, així que podria ser, ni que sigui a nivell lúdic, doncs una bona recomanació que aquest estiu ens envoltem d'aquells colors que més necessitem per exaltar aquella part de la personalitat nostra o de les actituds o aptituds que més necessitem.
Sí, un comentari col·lateral, quan parla d'efectes incondicionals, de quins efectes estem parlant? Del d'una mare per un fill i d'algun més?
Sí, l'amor incondicional és totalment global i, per tant, entraria els sentiments d'una mare materno-filials, d'una mare o d'uns pares als seus fills, entre mans i sobretot en l'amistat, no? El sentiment de fidelitat, incondicionalitat, passi el que passi, és un dels sentiments més i emocions més poderosos que hi ha, no? L'amor incondicional, molt difícil de trobar, de cercar, i de vegades es malentén amb altres formes d'amor i de sensibilitats que al final doncs es poden, veiem que estan més condicionats per determinats interessos que no per una motivació incondicional d'apropar-se a aquella persona que estimes.
Bona nit, Josep Maria.
Hola, bona nit.
Endavant.
Com estàs? Escolta.
Josep Maria, estem encantat de sentir-lo.
Molt bé.
Què ens explica?
Doncs és que m'ha fet gràcia al començament del programa que heu fet la similitud que hi ha entre el mar i els éssers humans, no? Jo soc de la Barceloneta. Escolta'm.
Sí.
Soc de la Barceloneta i per circumstàncies de la vida, doncs fa 7 anys vaig venir a viure a Andorra. I llavors hi ha vegades que tinc la necessitat, és com una droga, no?, de baixar a Barcelona, i el primer que faig, me'n vaig a Barceloneta a donar una volta per allà pel passeig i olorar el salitre del mar.
Clar.
Perquè és que és com si ho necessités, no? Llavors anem a la meva dona i ens agrada molt passejar per la platja de la Barceloneta i llavors olorar el salitre, no? És com si omplíssim els pulmons d'aquesta droga del salitre i així tornem a Andorra ja més o menys a dir, bueno, pues ja tenim els pulmons plens de salitre a part d'aire i ja està, és que m'ha fet molta gràcia, no? La similitud que hi ha entre les persones i el mar, no?
Sí, dèiem que a més el clima marí influencia la respiració,
No, sí, sí, sí. No, i a part que també el que dèieu de la respiració, o sigui, no té res que veure la respiració que tu pots fer, per exemple, dintre de casa, o a la muntanya, o fer-la a la platja, i acompassar d'alguna manera la respiració amb les oles del mar, en plan calma, eh? No en plan salvatge, com dèiem. Eh? És molt diferent, no?
I tant.
Sí, sí.
No, de molts dels exercicis de relaxació que hem escoltat en aquest programa al llarg de la temporada tenien com a base el mar.
Sí, sí.
Les onades del mar.
Sí, és com si acompassés el teu cos i la teva respiració s'acomoden al venir i anar de les ones, no? I llavors sembla com si es va calmant conforme el mar també es va calmant, no? Sí, m'ha fet molta gràcia perquè he pensat, hòstia, per què aquest tira tant el salitre, no? Jo pensava, bueno, perquè soc de la Barceloneta i sempre he estat allà a la platja, però de veritat que sí que això del salitre... Sí que és veritat.
Doncs moltes gràcies, Josep Maria.
Tinc que anar a prendre la droga de tant en tant.
Gràcies per haver-ho compartit amb els oients d'Una Nit a la Terra.
Molt bé.
Bon estiu.
Moltes gràcies, igualment.
I també moltes gràcies a l'Arantxa Coca. Ha estat un plaer. Gràcies per haver vingut aquesta temporada.
Gràcies per convidar-me.
Molt bon estiu. I bona nit.
Gràcies.
Favorite song, greatest thing I've heard, but I didn't get a word. J'ai écouté toutes ces chansons françaises, je ne savais pas ce qu'est une javanaise. Un poinçonneur des lilas, ça veut dire quoi?
Qu'est-ce que ça voulait?